www.radiosradios.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 26 d'agost. Bon dia. El Mallorca afronta la darrera setmana del mercat de fitxatges. Sona amb força un nom, el del migcampista ex del Sevilla, Nemanja Gudelj. I també, pel que fa a la part esportiva, la plantilla avui descansa i demà començarà a preparar el tercer partit de la temporada, la visita del Ceuta a Son Moix. Amb Facundo Tenaglia al control tècnic, començam les portes d'avui. Tot d'una, analitzarem amb Antoni Fuster com afronta, com encara el Mallorca aquesta darrera setmana del mercat de fitxatges que es tanca el proper dimarts a les 11:59 del vespre. Veurem els moviments de Pablo Ortells en aquests darrers dies. Està obert el capítol d'entrades, ho deia, sona amb força el nom de Nemanja Gudelj, però també té ofertes de la primera divisió i també han d'estar pendent del capítol de sortides, sobretot de dos noms, el mallorquins Mateu Morell i també Antonio Sánchez. Tot d'una parlant de tot això, també pel que fa al Mallorca, valorarem l'inici de temporada del conjunt de Luis García amb un exfutbolista del Mallorca que coneix molt bé la segona divisió, com és l'excentral Poblet, Ivan Ramis. També en el món del futbol, a la primera divisió, ahir van tenir un partit, va jugar el València de Pablo Maffeo, va perdre per 0-1 contra el Betis, i després del partit, Pablo Maffeo va ser l'encarregat de parlar davant els mitjans de comunicació. Va demanar unitat al valencianisme i el va comparar una miqueta amb la situació que va viure ell en el Mallorca.
Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos, que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
I del València, que encara no ha guanyat aquesta temporada, un empat i una derrota en dos partits. Avui, nova jornada, primera divisió, la primera jornada, jornada número 1 al Madrid, que rep el Santiago Bernabéu la visita de la Reial Societat a les 9 del vespre en el retorn de José Mourinho a la banqueta del conjunt blanc del Bernabéu. També en futbol, l'U d'Eivissa ja té el lateral esquerre amb experiència que volia. Es tracta de Víctor García, de 32 anys. El jugador format al planter de l'Espanyol arriba lliure, però ve de jugar el curs passat amb el Màlaga, amb qui ha aconseguit l'ascens a la primera divisió. En ciclisme, quin recital ahir, un mes de Tadej Pogacar. A la Vuelta, l'eslovà va guanyar molta autoritat la quarta etapa i és més líder. Enric Mas se situa tercer a la General, a 3 minuts i 32 segons de Pogacar, després d'arribar en sisena posició.
Oh, ya veis que peleamos por el segundo puesto, por el podium y la realidad, ¿no? Ya sabíamos un poco así. Por mi parte, bueno, primero el equipo ha estado de 10, es verdad que de Caldón pues ha puesto un ritmo muy, muy duro, pero el equipo, repito, ha estado de 10 y después yo, pues, no he podido sacar segundos hoy. Pero bueno, contento con las sensaciones y como dije el día a día, paso a paso y contento.
Avui la Vuelta viu la seva cinquena etapa de 174 quilòmetres amb només un port de tercera categoria. En piragüisme, bones notícies. Àngels Moreno passa a la final del Mundial que s'està disputant a Polònia. Fa tan sols unes hores, la pollancina, acompanyada de Victoria Jarczewska, s'han classificat per a la prova final amb una marca de 2 minuts, 2 segons i 88 dècimes a la classe Hit-1. Als 500 metres, la final se celebrarà aquest divendres. I en futbol sala, el San Pablo, de la segona divisió femenina, ja coneix rival per una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les ibisenques jugaran per primera vegada. Aquesta competició serà contra l'Albacete, també de la divisió de plata, el 12 de setembre, primera ronda, a partit únic, i que es disputarà a casa, a Es Viver. Una i 10 minuts.
A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia. A IP3 Ràdio, avui al Mallorca, la plantilla descansa. Va entrenar ahir després del partit contra el Granada. Avui toca lliure i demà ja començarà a preparar el 100% el partit de diumenge contra el Ceuta. Tot d'una parlarem d'aquest debut a la categoria, dels dos primers partits, d'aquest Mallorca, en Ivan Ramis, l'exjugador del conjunt vermell, però abans també és una setmana important. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Com va això? Descansat ja del viatge a Granada i ja també amb els peus a la segona divisió, perquè el Mallorca la va tocar ben de prop.
Això de jugar dilluns, la setmana se fa més curta.
Tens per refer-te aviat.
Sí, avui ja dimecres. L'equip avui, per exemple, descansa també. No entrena, perquè va entrenar ahir a les 7 de l'hora baixa. Varen viatjar cap a Palma ahir mateix, ahir de matí. Ho varen fer un poquet abans que nosaltres. I avui tenen descans. Demà ja es posaran a preparar amb força aquest partit de diumenge contra l'Agrupación Deportiva Ceuta, no? Uh-huh. Un rival...
El COE, ara mateix, no té cap punta. Veurem no com afronta aquest partit de Sant Mons. Tot una parlant de la part esportiva, però Toni Fuster, jo ho deia, que també hem d'estar pendents perquè pot marcar també el futur del Mallorca, d'aquest mercat. Encara s'han fet molts fitxatges, 11 fins a dia d'avui. També amb aquest descens hi ha hagut sortides de futbolistes importants, però aquests darrers dies també, Toni, pot ser determinant, perquè el Mallorca, tothom també ho diu, necessita tal vegada reforçar-se en situacions i en posicions específiques, no?
6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges, i en el Real Mallorca, ara mateix, Mateu Morell apunta al Girona. El defensa lateral de Petra té molt número de ser el primer en diu adeu al club vermell. Dic d'aquest pot dies que queden per tancar-se el mercat. El jugador té un preacord amb el Girona i ara és el Real Mallorca el que ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla, i vos explic, perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió, i aquest podria ser el principal motiu perquè retardi ara mateix aquesta operació. Tot i que sembla en dos clubs arribaran a un acord, aquesta sortida podria ser beneficiosa per a les dues parts. Mateu Morell, ara mateix, no gaudeix de minuts en Luis García Fernández. Ja va quedar demostrat la temporada passada, el poc minuts que va gaudir també el futbolista. Ja va ser tant amb en Demi Xelvis com en l'anterior tècnic Jagoba Arrasate, i aquest darrer partit va quedar demostrat dilluns a Los Cármenes que contra el Granada Arnau Puigmal i Miquel Cavatallut van per davant del defensa Petrer. Però no tan sols serà Mateu Morell la única sortida, també el club està valorant el futur del central mallorquí David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i el migcampista Dani Luna i Antonio Sánchez. Uns en forma de cessió, altres de traspàs. Orejuela i David López podrien acabar cedits per gaudir de més minuts. Dani Luna i Antonio Sánchez tenen oferta d'altres clubs i l'opció més coherent ja possiblement seria un traspàs. Dani Luna podria acabar en el futbol internacional, recordem que les dues darreres temporades ha estat cedit, i Antonio a un segona divisió espanyol. Què passa amb Antonio Sánchez? Antonio vol gaudir de minuts. Antonio vol ser titular. Antonio vol jugar molt de temps.
El Lluís García va dir que tindria minut, que seria un jugador important, que era un jugador que te pot aportar moltes coses, però Antonio Sánchez, Toni, a segona divisió, després d'haver jugat a primera, també amb poc protagonisme, però a segona sí que ell supos que vol ser un jugador important, tenir minuts, però com a titular, no?
Vol ser titular, clar, vol ser un jugador amb molt de protagonisme, i protagonisme vol dir jugar cada setmana, tenir molt de minuts en aquest cas, no? I el Mallorca s'ha reforçat moltíssim, sobretot en aquestes posicions del mig del camp, i per tant Antonio tindrà el seu minut, tindrà el seu moment, però possiblement no és que ell voldria. Què passa amb això? Que ell no veuria amb els ulls una sortida i tancar una etapa en el Mallorca. Recordem que el darrer jugador en sortir ha estat Marc Domènech, cedit al filial de l'Atleti de Madrid, i pel que fa el capítol d'entrades, anem a veure, el Mallorca no dona per tancada l'opció d'incorporar un mig defensiu, un pivot, me refereix que encara té amb força, amb experiència, i ara mateix un dels noms que ha sortit aquest darrers dies, anava a dir darreres hores, no, perquè ja fa una setmana que s'està parlant d'aquest jugador, el que passa que després s'ha
refredat una miqueta, sí, s'ha refredat una miqueta, però ha tornat ara...
No donaven pràcticament un duro, com aquell que diu, perquè Nemanja Gudel arribàs en el Real Mallorca, un futbolista d'experiència, a primera divisió, un jugador que amb el Sevilla ha demostrat també el seu talent, que nosaltres m'haurà marcat un parell de gols també.
Té un bon xut de fora de l'àrea, sí.
Idò, un segon company de Ràdio Marca Màlaga, i ara ja agafa més força també, perquè som ja molts companys a nivell local, ja se'n parla ja més seriosament que el migcampista serbi, que ara mateix té 34 anys i que es troba actualment sense equip, després d'abandonar el Sevilla, pugui recalar en el Real Mallorca. El Màlaga, que també s'ha interessat per Nemanja Gudel, sembla que no pot pagar la xifra que estaria disposat el Mallorca assumir en concepte per aquestes pròximes dues temporades. Així està, de moment, aquest tema del mercat, que anirem al
llarg d'aquests dies. Hi ha cosetes, se mourà durant aquests 7 dies que resten perquè es tanqui. Serà dimarts que ve, primer de setembre. El Mallorca, com dèiem, avui té jornada de descans pendent d'aquest mercat, i també amb feina que feia, perquè dilluns passat a Los Cármenes el Mallorca va patir la primera derrota d'aquesta temporada. Volem analitzar aquest començament de temporada i com veu en el Mallorca de Luis García un jugador amb experiència a la segona divisió, com és l'excentral, el futbolista poblé Ivan Ramis. Ivan, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Tot bé? Com ha anat l'estiu?
Tot bé. Hombre, t'he de rectificar aquesta experiència segona divisió. No sé en què te refereixes, aquesta experiència.
És cert, que és primera.
Primera.
Saps què passa? Que ara estic en el xip de segona allà, Ivan, i ja no sé què dir. A primera divisió, a Mallorca.
Vaig militar a segona de Valladolid i després vaig estar allà a Anglaterra després de descens un any i mig, però bueno... Tant com experiència
tot suma, Ivan,
sí,
tot suma.
Tot suma, Ivan, i mos podràs donar un pot de llum,
Sí, perquè, a veure, nosaltres tampoc som nous a segona, Fuster, perquè tu n'has narrat de partit del Mallorca a segona, també.
Sí, però com que ja fa 5 que jugam a primera divisió...
Ja has desconnectat, ja no te'n recordes,
I el futbol, sobretot el tema d'entrenadors, ara que n'hi van tant més entrenador i s'inventen moltes coses noves, tot és tan modern avui en dia que m'haurà de contar un poc com que haurà de fer el Mallorca, perquè jo l'altre dia comentava en la transmissió des de Granada, jo crec que el Mallorca haurà de jugar, som molt i va molt bé, el camp és molt gran, tenim jugadors tècnicament molt bons, tal, però fora camp jo m'aparec que haurem de jugar d'una altra manera, d'una altra forma, si volem guanyar partits. Com ho veus?
Bueno, dues jornades... ja passades, primer partit contra el Valladolid, crec que la primera part del Mallorca pues, no va estar bé en pilota, el Valladolid mos va dominar bastant. Sí que és vera que el Valladolid crec que no va tenir cap tir a porta, i si en va tenir va ser de fora de sèrie. I una segona part on se va decantar per l'estratègia. No, jo crec que els partits de segona divisió serà molt important l'estratègia, i crec que ens hem de mentalitzar que tant com a favor com en contra pues, serà molt important el joc, tant de corners, faltes, com qualsevol jugada ensaiada. Després el joc, ja els dos partits que he vist, sí que és veritat que la segona ha millorat molt en tema de joc de pilota, juguen molt més la pilota que abans, i crec que serà una temporada sofrida. Sí que és veritat que el Mallorca li diuen constantment que serà l'equip a batir, l'equip que estarà dalt, i crec que els jugadors pues, no s'han de confiar i no han d'escoltar molt d'això i fer la feina que han de fer realment, que és anar a puntuar i estar al més dalt possible. Mm.
Té jugadors, Ivan, el Mallorca, de molta qualitat en el centre del camp, molt de jugones, com aquest que diuen, no? En Pablo Torre, en Sergi Derde, en Morlanes. Amb aquest sistema de joc, la manera de jugar que has vist aquests dos partits, trobes que li basten el Mallorca a la segona divisió o fa falta una miqueta més de... no vull dir més de pegar potades, però una miqueta més d'ofici en el centre del camp?
No, a veure, jo crec que el centre del camp que tenim, jo crec que és de qualitat i també que fan feina, molta feina defensiva. Sí que és vera que igual poden dir no, és que necessitem un pivot més fixat allà i que té totes les contres, totes les transicions defensives que hem de fer, pues, possiblement si hauríem de canviar segons quins partits pues, hi tenia un pivot així, però crec que el centre del camp està cobert perquè el Mallorca aquestes dues jornades ha volgut la pilota, ha volgut treure la pilota jugant i crec que el mig camp que tenim serveixi molt bé per fer això. Mm.
Ha arribat molta gent nova. Això pot ser un poquet en donar temps, no?
Bueno, l'entrenador també nou, ha aplicat pues, una manera de jugar que crec que s'estan adaptant bastant ràpid. I l'únic que veig que està un poc apareix des de que jo ho veig és n'Adrián Fuentes, que el veig que aquesta temporada no ha marcat gol. El veig com un poc amb aquestes ganes de ficar el primer gol i que després ja venguin tots sols, però sí que l'he vist aquests dos partits pues, amb aquesta ansietat de voler marcar.
Home, i tu suposo que també... No sé si vas coincidir amb ell en el Valladolid, però el coneixes, en Kai Larin. En nosaltres, Adrián Fuentes ve de fer 14 gols amb el Córdoba. Kai Larin, quan jugàvem a Valladolid, venia de fer 8 gols en una segona volta, no? És a dir, són gent que ha marcat, però que necessita pentura, no sé, aquesta confiança o tenir aquesta oportunitat, però que va de definir-les, no?, per enganxar un poquet i començar a fer gols.
Sí, són jugadors que, pues, que varen fer aquesta diferència i després aquí pues, s'adaptar-se és no tenir aquest cop de sort de poder fer el primer gol perquè després pues, tinguis més confiança a l'hora de finalitzar i tot això. Pues, jo crec que en Adrián Fuentes li està passant això, no? Que no ha pogut fer aquest gol a la pretemporada amb aquestes dues jornades. Però sí que és vera que ha demostrat que té una força, que aguanta el balón, que és molt potent, que aguanta molt bé centrals i és complicat de defensar. Què passa? Que li falta aquest al·licient que els delanters tots ho demanen.
Obrir-se llauna, no? Llevar-se una miqueta aquesta pressió del primer gol, gols que va aconseguir en el Córdoba. És cert que només ha jugat una temporada com a professional a segona divisió, va ser la temporada passada amb el Córdoba. Parlant de la davantera, Ivan, trobes que en Ortells, com pensava i mordeia en David Gui, el nostre analista, hauria de gratar una miqueta més, intentar trobar un davanter que te pugui, no sé si assegurar, perquè això és impossible, però que te doni aquests gols que tal vegada en Fuentes i en Buxa no ho sé, encara és un dubte, no ho sé. Si amb aquest davanter basta, o trobes que hauria de dur qualque davanter més, no ho sé.
Jo soc dels que pensen que és la veritat que pots dur un davanter a un altre lloc, ha fet molt de gols, ha estat molt bé, i després canvia de lloc i no té la mateixa efectivitat. És que no, és difícil de dir. Ara en duré un que és un golejador donat i després no està acertat. I què hem de dir? Pues, sí. L'opinió des de fora pues, sempre és que és de dolent. Que és de tal. És que no ho sé. Jo crec que el talentés que tenim en busca aquest no el conec realment. Tenim en Adon, tenim en Adrián Fuentes, que són davanters nats, o dins de conec més. Però, clar, el tema és estar efectiu de cara a gol.
Sí, aquesta és la qüestió. I parlava, Antoni Fuster, també del mercat, capítol de sortides. No sé què li aconsellaries tu com a exfutbolista en Antonio Sánchez, que no té minut tal vegada que voldria. Ara la segona divisió tampoc sembla que compti molt d'inici per a Luis García. Li aconsellaries, mira, Antonio, no ho sé, cerqui una altra cosa, no ho sé.
Home, és veritat que ell ha de decidir això, no? Jo, que si fos ell, doncs... Pues... Escolta'm, vull gaudir de més minuts, no els atenc, duc bastantes temporades, perquè la primera tampoc ha gaudit molt de molt de minuts, vull tenir més continuïtat, doncs, pues, escolta, igual t'has de plantejar xerrants al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Sí que és vera que sempre un equip de futbol pues, hi ha més protagonistes i n'hi ha que surten de segon protagonistes, que són els del banquillo, però, clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè deu molts anys en el Mallorca, segurament estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
Comentaves un poc fa un moment també d'aquesta segona divisió. Clar, s'han d'acoplar un poc a aquests jugadors, és una categoria difícil, no? És una categoria també en què l'afició haurà de tenir paciència. Ho dic perquè davalles, però te formen un equip que sembla que pareix de primera divisió, però molta pitja engana, això, no?
Sí, a veure, és això que he dit antes, no? Que te comencen a elevar, que ets l'equip pues, favorito de la segona per ascendir. Clar, això ja els jugadors jo crec que ho tenen ja més que mentalitzat, que els hi diran tot això, però en el final els partits són de 90-94 minuts, ara a vegades s'allarguen més, i tenies cap pues, bastant amoblat en de fer coses i mèrits per poder guanyar els partits i poder complir l'objectiu que volem, que és ascendir primera divisió una altra vegada.
Tu personalment, com t'avances les coses?
Bueno, jo he estat 2 anys ara aquestes 2 temporades darreres en el Morense, on he fet 2 temporades molt bones, i en el final d'enguany pues, he decidit intentar agafar una altra cosa més professional que va més en la meva mentalitat de competició. Soc un tio que és molt competitiu i clar, l'amateur, pues, hi ha molts d'amateurs que van a una altra cosa, no és tan competitiu, no és tan disciplinat i jo he crescut en la disciplina i ser competitiu. Pues, si me surt... No, de moment res, i si me surt algo més serio que jo pens que anirà més enllà, pues, intentaré seguir, perquè és la veritat que he disfrutat aquestes 2 temporades, m'ha agradat molt, crec que puc servir per ajudar a jugadors a créixer i esperen que me surti algo. Si no surt, pues, tranquil i esperar.
I a nosaltres mos serviràs també pels teus comentaris, de l'experiència.
Sí.
Ivan,
ah,
sempre.
Moltíssimes gràcies.
Ivan, gràcies, moltíssima. Sempre un plaer. Una ferrada molt forta, cuida, que te vagi molt bé.
Una ferrada forta.
Vinga, fins més tard. Ivan Rami, l'exjugador del Mallorca, que m'ho ha parlat una miqueta de com ha vist aquesta inici de temporada de l'equip de Luis García. Menos manco, Fuster, tothom coincideix en aquest començament. No? Tothom va en la mateixa línia.
No? Sí, i a més hem de veure que Oviedo, per exemple, no ha guanyat cap de 2 partits. El sí. Girona tampoc, l'Almeria tampoc. És a dir, això fa només que començar. Encara els equips no tenen definida les seves plantilles, perquè queden, com deia, al principi 6 dies perquè se tanqui el mercat. Pot haver qualque canvi, no? I jo crec que fins a jornada 10, 11, 12, no començarem a veure quin podrien ser favorits, no? Sí. De cara a pujar
a primera divisió. El Mallorca té un calendari que hauria d'intentar sumar punters, perquè té un calendari que de muntes paper s'ha de sumar de 3. Per allà és assequible, però... sí, per que el Mallorca podria sumar com a mínim un 7-9, no?, en aquest 3 partits que venen.
Tot fa indicar que amb el Ceuta els 3 punts han de quedar sí o sí, però després tens el partit de fora de casa, que has de canviar un poquet la teva mentalitat. No és el mateix jugar a Somos que jugant el Pepi Comà, per exemple, contra l'Eldense. Ja ho va demostrar l'altre dia amb el Cádiz. El Cádiz no va saber capaç de guanyar dins Elda, per exemple, no? I després el Mallorca rebrà el Sabadell, que ha pujat en guany, però el Sabadell, el Castelló, l'altre dia, per exemple, no va guanyar dins Castalia. El Castelló va ser un dels equips que va estar a punt de pujar a primera divisió, i el Sabadell i va empatar. Després te'n vas a Sant Sebastià per jugar contra la Real Societat B. Era un filial. Mira, filials, l'altre dia l'Andorra guanyava 0-2 i va acabar perdent 4-2 dins de la fortuna.
4-2 li va remuntar el Celta.
Escolta,
sí, sí.
Ha d'estar molt centrat, ha de ser molt més bo que els altres i per ser més bo que els altres ho ha de demostrar també, no només és per això. Ho has de fer després.
Està clar, Toni Fuster, està clar. Res, diumenge a les 7 aquesta Mallorca-Ceuta des de l'estadi de Son Moix. Un minutet per arribar a la 1:30, faim una aturada i tot d'una parlam de la U d'Eivissa, perquè avui a Can Misses ha estat dia de presentacions.
A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IP3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Quan
hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio.
Una i 31 minuts, continuem en directe. Esports 3 migdia i IV3 Ràdio. Hem parlat de l'actualitat del Mallorca i també ho hem de fer de la U d'Eivissa, perquè avui ha estat dia de presentacions a l'estadi de Can Misses. Dos nous futbolistes del conjunt pitiús han estat presentats. El primer ha estat Genaro Rodríguez, el migcampista andalús, que també ha estat presentat juntament a l'altre nou fitxatge amb en Josep Calavera. A Can Misses ja ha estat el nostre company Víctor Sancho. Víctor, per aquí, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
T'han fet córrer, Víctor?
Sí. No ens dona temps, aquesta roda.
Una miqueta, sí, massa tard, eh?
Sí,
massa tard.
Jo crec que la podíem haver fet abans, més que res, perquè ara entrena, l'Eivissa entrena sobre les 9:30, això, comencen, sí, sí. Vull dir, crec que una mica més...
Hi havia temps. Bé, sí. Presentació, no?, d'aquest projecte il·lusionant, diria jo, de l'UD per aquesta pròxima temporada que comença diumenge a Antequera. Ara escoltarem protagonistes, però no sé quines sensacions així en curta distància t'han donat aquests nous fitxatges.
Bé, no, jo crec que tots dos coincideixen una mica en l'ambient, bon ambient, amb el treball amb exigència, amb el bon tracte que té el nou míster Raúl John amb la plantilla. Estan contents. Jo sé que la veu una mica més explícita en tot això. Ha dit que ell té molt bones vibracions, molt bones sensacions. Ja saps que els jugadors a vegades no es volen mullar molt, sí, pel que passi, però ell ha estat bastant clar, això ha cridat una mica l'atenció amb això, i bé, jo crec que el que hem pogut veure de l'equip, les sensacions són bones, crec que s'ha fet una despesa important, no? S'han gastat més de 2 milions d'euros en plantilla, són jugadors, molts d'ells que han jugat, tenen experiència a segona divisió, vull dir, la inversió està feta, l'equip té que ara demostrar-ho també en la competició, no?
Sí, s'ha de demostrar a partir de la primera jornada que es viurem diumenge o baixa. Anem a escoltar protagonistes d'aquests nous fitxatges de la UD, començant pel migcampista sevillà, per Genaro Rodríguez.
O sea, ese interés que mostraron por mí, pues la verdad que me hizo decantarme mucho por también las ganas de volver a España, ¿no? Y a primera ref, que la conozco, la categoría y demás, y bueno, con muchas ganas y ambición para lo que viene, que está aquí ya el domingo. Me veo de lo que me ponga el míster, la verdad, las cosas como son. Estoy agradecido por esa polivalencia que tengo, ¿no? Y me veo capacitado para jugar en ambas posiciones, y si así el cuerpo técnico lo dice.
I Genaro Rodríguez també té clar que l'equip arriba bé en aquest inici de temporada, en el primer partit de diumenge, perquè el conjunt pitius ha fet una gran pretemporada.
Hemos hecho una buena pretemporada, aparte de los resultados, que siempre desde la victoria se ven las cosas de una manera más positiva, y yo creo que bueno, el otro día se sacaron conclusiones buenas del partido contra el Mallorca B, y bueno, también veníamos de una semana exigente previa a esta de competición. Y nos quedamos con eso, ¿no? Con el trabajo, los automatismos que ya cada vez están saliendo más entre nosotros, esas conexiones interpersonales, y yo creo que estamos capacitados para el primer partido.
I com comentava en Víctor, en Josep Calavera s'ha banyat una miqueta més, ha parlat de per què ha triat l'UD i també de quin ha de ser l'objectiu del club aquesta temporada.
El feeling, lo que me transmitieron me gustó y bueno, entonces pues bueno, un poco eso, ¿no? Al final un club con un muy buen día a día, lo que me encontraba aquí es un poco también todo lo que me dijeron, de tener un buen día a día, de un club profesional que quiere hacer las cosas bien, que tiene detalles que se notan, ¿no? De que se quieren hacer las cosas bien. Entonces para mí esto es muy importante y bueno, luego pues a nivel futbolístico también pues intentar encontrarme con un cuerpo técnico en el que me cuadre también el sistema de juego, el estilo de juego, en el que pueda también seguir progresando y mejorando a nivel individual. Entonces, pues fueron como varias cositas que al final te ayudan a decidirte y a decantarte. Tenim molt clar quin és l'objectiu, quines són les expectatives del club. Crec que també per això estem tots aquí, no? Tant cos tècnic com molts dels jugadors que hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc, sobretot centrar-nos molt en el dia a dia, i si som exigents amb nosaltres mateixos i tenim un bon dia a dia, estic convençut de que si fem tot el que hem de fer a final de temporada, doncs veurem els resultats. Però...
I del que ha vengut per pujar també en Josep Calavera per complir aquest objectiu, però com ja saben, la primera federació també és un campionat molt llarg, Víctor?
Sí, és molt complicat, el play-off, només el campió puja directament a segona divisió, bé, i arribar als històrics aquest any, jo crec que és molt interessant el grup de l'Eivissa, el grup 2, amb Saragossa, Osca, amb Múrcia, amb Hèrcules, amb Villarreal B, que ha fet una pretemporada espectacular, Villarreal B, de nou amb nous jugadors joves, té David Albelda al seu càrrec, Real Madrid Castella, Atleti Madrid, Alcorcón, Majadahonda, bé, Cartagena... Crec que aquest any és més que interessant la
serà
categoria
guapa.
I complicada, sí.
Serà guapa. Aquests són els nous fitxatges que han estat presentats, però ahir, Víctor, va arribar aquest lateral amb experiència que desitjava la part esportiva del club, no?
Sí, mira, que estava també el director esportiu Michel Sanz a la roda. Per cert, també estava en Amadeo Salvo en una situació una mica la primera vegada que ho veig. Estava intentant recordar amb els companys de premsa perquè ha estat allí, però s'ha assegut just darrere dels companys de premsa observant la roda de premsa. Però bé, li hem preguntat a Michel, que al principi ha dit que no li preguntessin pel mercat, però bé, jo crec que al final hi havia que preguntar algunes coses, i sobretot el que ja és oficial, no? Víctor García, el lateral esquerre de 32 anys que arriba del Màlaga, d'un Màlaga que ha pujat a primera divisió, i que hi va jugar 20 partits en aquest equip, vull dir, va tenir certa participació, va donar 3 assistències, i jo li he preguntat per què ha trigat tant a arribar, perquè és cert que ja sabia que era l'home que es volia i per què ha trigat tant, perquè al final segurament per diumenge no estarà per jugar, perquè ens diuen que ha entrenat avui, que avui l'entrenament era a porta tancada, que ha estat a bon ritme, però clar, no té ritme de competició, i Michel ens ha dit que ells tenien clar des del principi que era el lateral que volien, que ell volia mirar opcions de més amunt de primera federació, però que si tenia que finalment baixar a primera federació, que només seria l'Eivissa, i finalment ha signat per l'Eivissa, sí. I ja tenen dos laterals esquerres, Víctor García i Hugo San, contrasten, no? Un de 20 anys i un altre de 32, hi ha diferències, veurem quan triga a posar-se a ritme Víctor García, perquè entenem que té més galons i que en principi ha de ser l'home important, no, en aquesta zona al camp, i l'Eivissa ja saben que està buscant un central, desesperadament, un central que sigui important, també un davanter, En les darreres hores ha sonat Douglas Luiz, el davanter del Castelló, que tan bona impressió va deixar en el Castelló quan va arribar a segona divisió, però que es va trencar el genoll i que des que s'ha recuperat ha jugat poc, però ens diuen que l'Eivissa està prou interessant en aquest jugador. També té altres equips de Primera Federació interessats. Veurem què passa finalment i qui acaba arribant.
Volen qui arriba, i ja ràpidament, perquè tenim poc temps, Víctor, sí. A banda de la part esportiva, mm-hmm. avui hem sabut que Can Misses ja deixa de ser Paràdium Can Misses, no? No sé a què fer, si pot afectar en qualque cosa en el club, no ho sé, però ha creat una miqueta l'atenció, no sé si vos ho esperàveu.
Bé, jo he intentat preguntar ahir abans de la sala de premsa sobre això, no m'han aclarit res, realment, que pugui comptar de novetat. Sí crida una mica l'atenció, no? Perquè, de nou, el club ha fet una gran inversió en plantilla i no sabem si realment és perquè potser entra un altre patrocinador que vol fer servir el naming de l'estadi. No, la veritat és que no m'han confirmat res, així que intentarem seguir preguntant a veure si ens aclareixen alguna cosa sobre sí, això. Sí. Però bé, ja sabem que Paladium és una empresa a nivell turístic molt important, no només a Eivissa, a tota Espanya i internacional tant. També, i que posava nom fins ara a l'estadi durant 4 anys i que avui ha anunciat el club de manera repentina i espontània perquè no teníem cap...
Sí, no hi havia cap informació ni cap idea que pogués sortir aquesta notícia, però avui de matí el club ho ha fet oficial. Veurem què passa.
Com a anècdota, Miqui, sí. Te diré que quan hem entrat avui als passadissos de camises s'ha canviat completament l'interior de l'estadi. Abans estava tot de blau cel i blanc, ara és tot un gris obscur. A la sala de premsa, els espectadors que puguin veure-lo avui a l'informatiu de IB3 Televisió veuran que ha canviat també la tonalitat. També ha canviat el fons publicitari de la Primera Federació amb els nous patrocinadors i ja no està Paladium com si estava fins ara, no?
I que ha enviat pràcticament tot per Can Misses. Segurament si també que envia un postetemporada de l'equip i poden gaudir d'espectacle en aquest Can Misses. Víctor Sancho, com sempre, moltes gràcies.
Que així sigui, demà.
Que vagi molt bé, fins demà. Demà més. Gràcies a Víctor Sancho, demà més presentacions a l'estadi de Can Misses. 20 minutets per arribar a les dues. Faim la darrera aturada per la publicitat i continuem.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Au, idò, cort que t'ho perds avui, com cada dimecres, Anna Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Arriba ja el darrer cap de setmana d'agost. Com passes temps, eh?
Sí, ja s'estiu, ja s'està a poc acomiadant, però... xerrant de
ses
córrer...
Les curses populars continuen, no?
Exacte. A banda de que continuen, són tots any i és igual el temps que faci, però és vera que deia, l'estiu se'n va i però és que mos agrada l'estiu, fa
passa
pena.
Passa volant.
Però que se'n vagi la calor i poder córrer...
Ha sortit molt de córrer aquest estiu?
Tant, gent i mica.
Què dius?
De fet, ara que han baixat un poc les temperatures, m'hi he posat perquè vull reprendre i poder anar apuntant-me en aquestes curses que xerrant, perquè de veres que en l'estiu, mèrit absolut a la gent que ha continuat córrer. diferent, ho dèiem, és veure que les curses s'adaptaven i se feien o bé a primera hora o bé a darrera hora. I bé, és un factor a tenir en compte.
Moren de posar espilet ja, Marta.
Sí, jo sí, jo venga, sí, va. Sí. Aquesta encara no hi arribaré, s'ha d'entrenar una micona, però aquesta setmana m'on anàvem cap a Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca, se fa una cursa d'aquestes ja ben consolidades perquè és la 17a edició i té un nom ben curiós, ara em voldran saber més detalls de per què se diu així, però és la cursa Malalts de Turmell.
Ah, d'acord,
sí, 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 sí. Això serà dissabte, hora baixa, a les 7, bona hora, bona temperatura de ben segur, i volen saber tots els detalls amb el president del Club Esportiu Malalts de Turmell, que és en Joan Pasqual. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé. Intentat de xerrar amb altres.
Igualment, igualment, perquè, com deies, una cursa ja ben consolidada, de 7 edicions, vos fa ja ben experts en això d'organitzar sí, curses.
Sí, 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 ja començam a sorprendre un poquet.
I conta-mos, com duis aquesta setmana, aquests darrers preparatius, ja perquè dissabte tot surti com ha de ser?
Bé, perquè, com tu dius, fa 17 anys que l'organitzem, som els mateixos que van començar, o sigui que ja hi tenim bastanta experiència, i com que som un poc tradicional, vull dir, les coses que van bé no m'agrada tot jugar molt, sí. I això, i bàsicament ja ho tenim molt controlat. Sempre hem vist darrere hora, i la darrera setmana sempre hi ha un poc més de trull, però bé, està molt, molt controlat.
Que bé, està bé seguir el que funciona i d'endavant.
Sí,
potser les novetats siguin ja un poc fora del vostre, de lo que podeu controlar, que potser sigui que creixi el nombre de participants, per exemple, no sé en quants esteu ara mateix.
Sí, exacte. L'any passat va ser l'any que van fer rècord de participants. Pràcticament cada any m'ha anat augmentant. L'any passat van ser uns 550 i enguany més o manco anem per mateixos participants. No crec que siguem ni molt menys ni molt manco.
Se mantindrà un poc.
Sí,
ja n'hi ha.
Ja, sí, la gent s'ha acostumat a apuntar-se molt a darrere hora. I fins al darrer dia no sap quan som.
Clar, i tal volta també per ses dades que estem, no? Ho dèiem ara amb en Miqui, aquesta calor, que a poc va donant un pot de treva, i potser aquesta gent que no hem estat tan atrevits d'entrenar en agost i ara s'hi posen, potser ja es dubta que fins a darrera hora de dir, vinga, participo o no, en guanyen els malalts de Turmell. I potser hi ha aquesta gent que està iniciant un poc de nou la temporada.
Sí, sí. La veritat és que no tenim... La data que tenim de la cursa no és la millor que hi pot haver per tema de tenir molta participació. Uh-huh. Però bé, sempre hem procurat fer molta prova de les festes de Sant Llorenç i van emporar aquesta data de tot d'una i bueno. I també, per allò que tenim, la participació que és més o menys és ideal. Si no, ja mos por... Tindríem Clar. Problemes d'infraestructura i ja seria un poc més complicat tot.
I ja va beníssim amb aquests 500 corredors i corredores que hi participaran i que podran triar entre dos circuits. Joan, conta-mos, hi ha dues distàncies.
Sí, la distància llarga, que és el curs original que van començar a fer, ha hagut un parell de modificacions durant aquests 17 anys, però bé, pràcticament això és la cursa, per nosaltres la cursa estrella, si que nosaltres ja van començar tot d'una feula i són 10 quilòmetres, 10-100, me pareix que són en guany, per tema de tancament de finxes que primer hi passàvem i problemes de policia i tot això hem anat reduint un poc la distància. I després, d'estiat d'un parell d'anys, quan allò començava a créixer, però hi havia gent que trobava que precisament per aquestes fetges la distància era molt
era
llarga. Exacte, van posar aquesta altra cursa un poc més curta, que emplea part del circuit de la llarga, i així poden tenir més gent contenta.
Genial, i són 5,6 quilòmetres, que no és el 5 exacte, sinó que també aquests 600 metres de més, que està bé, perquè t'acostes en el 6.
Sí.
I està bé, la distància. Conta-nos el que és el recorregut, perquè el punt de sortida i arribada també és la plaça Nova, allà a Sant Llorenç d'Escardassà, sí. A partir de les 7 se donarà el tret de sortida, però per on passa? Perquè a mi el que m'agrada també i m'ha tret d'aquesta cursa és que hi ha un pot de tot, hi ha trams d'asfalt, un pot de terra, conta-nos com és.
Exacte, sí. La cursa, bueno, a partir de la plaça, ja en els 600 metres tornem a passar per la plaça perquè hi hagi més ambient, o sigui, el que interessava és que la gent veiés passar la cursa un parell de pits.
Uh-huh.
Val, després ja parteix tot d'una té un tram per dins del poble, després ja fa la sortida ja una carretera de queixes locals, i després ja agafa sí, ja de fora vila, passa per dins finques de terra, i després torna a passar per dins el poble, en els 5 quilòmetres, i és aquí quan comença la segona part de la cursa, i aquí parteixen els de la cursa curta, diguem.
Clar, aquí ja els que fan el 5,6 acaben, no?, i els altres se desvien cap a una altra banda.
No, perdona, no, parteixen els de la 10, i quan els de la 10 passen per meta, els de 5 parteixen.
Ah, beníssim, ja s'uneixen.
I així la segona part del circuit, que també més o manco és el mateix tipus de circuit, o sigui, té asfalt i té camins i té per dins una finca i tot això, tots ja van tots les dues curses per el mateix circuit i després arriben a meta.
Ah, m'agrada això també, perquè és vera que la gent que està esperant per fer 5,6 també ja viu l'ambient aquest dels corredors que ja estan fent-se de 10, està ben pensat també per això de crear l'ambient.
Pues tenc que dur la cursa i això pràcticament no hi ha un 10 minuts o un quart que no estigui passant gent per la plaça. O sigui, pràcticament tots estem veus gent que passa i pot veure els corredors, i hi ha més ambientat. Això perquè hi hagi molt d'ambient.
I animar-los, que també s'ha acabat de veure quan un cor que senti que hi ha gent que fa pont de renou i no anar tant tot sol amb escapeta, que de vegades és el pitjor de rivals.
I quan penses aturar-te, te trobes un grup que tenim en això, ja se lleixes.
Empeny, sí, tant. I a més, no sé si ja aprofiteu a la plaça que hi hagi també per aquesta gent que està veient passar els corredors o que esperen i acompanyen a la gent que hi participa, hi ha per allà per poder estar i fer un pot de gresca,
sí,
o no?
Sí, clar. Sí, allà hi ha les bars oberts, hi ha després, que sempre tots tens allà música, tenim un speaker que li agrada molt animar la gent, i tots tens xerra i tots tens, i és una cursa divertida.
No serà, Joan, no serà, perquè sou veïnats amb Son Carrió, el speaker no serà el mateix que hi ha Son Carrió a Paparres.
No. No.
Ja l'he fet a 2 anys i aquell també no atura.
No. El coneixem, viu a Sant Llorenç i coneixem el company nostre, però no d'ell, és un altre.
Et expliques que també som part molt important de la cursa, és veritat que
s'agraeix. És un mateix de la directiva del club nostre i des del primer any ha estat ell que ha animat la cursa.
Que ha volgut que fa, en aquest cas, no el micròfon, sinó el tabou i ja va bé. Perquè, mira, just ara has esmentat el club. Això neix del Club Esportiu Malalts de Turmell, que clar, quan volíem fer aquesta cursa, el Miqui tots mateix me diu, per què se diu així? Ara li demanarem a en Joan d'on ve aquest nom.
Sí, bé, aquest nom, nosaltres érem un grup que van començar a córrer fa 20 anys aproximadament, i clar, tot d'una, com de cachondeo, els companys m'han dit que estic ben malalt anar a córrer amb aquest temps, estic ben malalt i tant de quilòmetres. I res, i després quan van decidir fundar el club, van dir de posar un nom, i ja tothom va dir que estic malalt, posarem malalt, i malalt de què? De turmell. I van posar aquest nom.
És original, és dubte. I malalt no hi estàu gens, perquè això enganxa i això et saluda.
Exacte, això et saluda, això et saluda. I animam a tots els que pugin, i de cada any som més, i molt bé.
Idò, ja per acabar, Joan, com deies ara, animau a la gent que hi participi, com ho han de fer els oients de Cor que topers avui aquí a Esports 3, com ho han de fer per poder ser-hi dissabte a Sant Llorenç?
A través de la pàgina web de l'ITESHIP trobaran per fer la inscripció i se poden triar la cursa que vulguin, la curta o la llarga, i que vengin, que passaran gust. Ja ho dic, és una cursa molt divertida. Després, en el final, hi ha un bon refresc. Que
això, importantíssim.
La gent se'n va sopar de que seva, perquè col·labora tot el poble i la gent mos fa coses xisolanes i tothom pot menjar voler, i després hi ha un sorteig que li fan moltes coses i sí, i passa una ballada agradable. I després, si volen tirar sopar allà a la plaça, hi ha bars, si no ens hem estat d'això, els companys que vengin poden sopar allà.
Que bé, no, hi haurà de tot, i per un final de cursa també que convida a quedar-se. Sí. Per tant, Elite Chip, aquesta cursa popular amb malalts de Turmell en la seva ja 17a edició, dissabte a les 7,
exacte,
a Sant Llorenç des Cardassà, que és un poble meravellós. Joan Pasqual, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bé, una cosa volia dir, que enguany per primer pic farem una Sant Silvestre també.
Ah, mira, un molt punt.
Sí? A les 4, m'aproveixes a les 4, a les 4 i mig, ara no ho sé de memòria, però ho tinc ja un compte.
Sí, perquè no queda tant, ja.
No, no, i a més, per la nostra barriada no hi ha cap Sant Silvestre.
Mira, idò, en guany mos
animam. Mos animam a fer-ne una, sí.
Idò, me l'apunt, perquè és veritat que quan arriben aquestes dates de cap d'any sempre parlam de Sant Silvestre, i en guany la primera sereu vosaltres perquè vos animau i serà la primera edició. Joan, en parlam en desembre, idò.
Molt bé, moltes gràcies per tot.
A tu, gràcies. Fins una altra. Adéu, adéu.
Gràcies, Joan. Idò, una bona novetat també, una Sant Silvestre a Sant Llorenç, per desembre, dia 31 de desembre, però abans aquesta cursa popular amb l'Alts de Turmell, no?
Exacte. Dissabte,
però Marta Sampas, això serà a Sant Llorenç, però aquest cap de setmana, darrere del mes d'agost, encara tenim més cosetes, no?, per la gent que se vulgui animar a una altra cursa.
Sí, dues propostes, una abans d'aquest Malalts de Turmell, seria divendres, una desena edició de la cursa i caminada popular La Beata. Això és, com dèiem, divendres a Santa Margalida, en la cursa que és l'onzena edició, la caminada també és una prova que poden triar, perquè si no s'animen a fer 7,4 corrent, i hi ha aquesta caminada popular de 4,4, també curses infantils, això a la plaça de la Vila, com dèiem, de Santa Margalida, això divendres, i després diumenge una altra proposta, aquesta ben diferent, aquesta n'has d'estar preparat, perquè no es corre, és una cursa per muntanya, però no és de molts de quilòmetres, sinó que és quilòmetres en vertical. Què vol dir això? Són curses de muntanya. Aquesta se celebra a Fornalut, se diu la cursa Portell de la Costa, en la seva edició d'enguany, des d'un dels pobles més meravellosos de Mallorca, que és Fornalut, per la serra de Tramuntana. Això és diumenge, i el que han de fer des de les 8 i mitges de matí, ben prest, des de Can Xoroi a Fornalut, i de partir cap amunt. Són una prova que passa pels camins de muntanya i combina l'exigència de tècnica del mateix paisatge amb aquestes pujades, amb aquestes elevacions. Clar, se fa amb un format totalment diferent, perquè se dona la sortida per intervals de 30 segons, per tant, van pujant, i perquè, ja t'ho dic, són un límit de 150, també 150 participants, pel fet de ser a la serra, també sempre se té més cures, les curses de muntanya, per tant, 150, si encara n'hi ha, ja ho sabeu, Elite Chip, si sou dels atrevits que voleu anar cap amunt, tirada de cames, i de ja ho sabeu, diumenge teniu aquesta cursa també.
I d'un cap de setmana ben farcit també, sí. de curses populars. Res, Marta, diu de setembre molt hi posam, o no?
Va, vinga, me posaré aquesta...
No pot ser que nosaltres convidem a la gent ja, a fer ja curses populars i anar a córrer i nosaltres no,
aquí
no,
seguts,
no passen res.
Aquí seguts,
sense fer res.
No,
vinga,
no, va.
Diu-me'ls i posam.
Me posaré la pressió d'haver de contar
dimecres
el cor que t'ho perds.
Dimecres que ve m'has de contar el teu primer entrenament.
Fet.
Vinga, Marta, gràcies. Fins dimecres que ve. Adéu.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Recta final d'aquest Esports 3 en el món del futbol sala. Han de parlar del San Pablo de la segona divisió femenina, perquè ja coneix el rival per una eliminatòria històrica de Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i serà contra l'Albacete, també de la divisió de plata. Vicenç Tur és el portaveu del club eivissenc.
Sí, és una cosa que ens dona molta, molta il·lusió. És un fet històric que no sap ningú equip de futbol sala femení a jugar a Copa de Reina. I bueno, Balears, inclús. O sea que estan molt contents i amb moltes ganes. L'entrenador ahir va estar mirant vídeos i, bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i, bueno, estan mirant a veure quin nivell té. Serà molt pregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3. I, bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
Tota la sort del món al Sant Pablo, a veure si pot continuar passant eliminatòries. Aquesta primera eliminatòria contra l'Albacete es disputarà el 12 de setembre, aquesta primera ronda, que es disputa a partit únic i es jugarà a casa al pavelló d'Esviver.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Udeivissa.
A El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
Vinga, avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Això serà diumenge, partit de Mallorca Son Moix i el debut a la competició, la primera federació, primera jornada de l'Udivisa, tot en directe aquí a IB3 Ràdio. Però, Toni Fuster, abans d'acabar, han de parlar de ciclisme, perquè hi van tenir una etapa molt bona on Enric Mas es va situar tercer a la general.
Avui cinquena etapa de la Vuelta a Terra Espanyola, 173,4 quilòmetres entre Falset de la Costa Daurada i Roquetes, a Terra de l'Ebre. Ahir Pogacar va conquerir Andorra, com que diu, la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. Sí. I l'artenenc ha arribat 6 a 2 minuts 39 segons després de la Loba. Ara mateix, classificació general, Enric és tercer, a 3 minuts 32 segons del líder, de Pogacar, que tot fa indicar que serà el guanyador una vegada més d'aquesta Volta a Espanya.
Està imparable en Pogacar, ja ho deia en Enric Mas, que això serà una lluita per acabar segon, perquè acabar primer és pràcticament impossible, si no baixa una miqueta el ritme en Pogacar, no? L'imparable.
No, és ara mateix el gran favorita, i això que només duim en sa d'avui, 5 etapes.
Imagina't. Res, Toni Fuster, com sempre, gràcies, eh?
Vinga.
Que vagi molt bé. Adéu. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Tornem, com sempre, puntuals demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adéu.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.